El Prat és un dels 7 territoris on s'està impulsant l'anomenada Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya. Es tracta d'una prova pilot que pretén integrar aquests dos sistemes i millorar la resposta cap a la gent gran, persones amb diversitat funcional i malalties mentals, entre d'altres. Per parlar de tot plegat d'aquesta qüestió, comptem als estudis del Prat Ràdio amb Eva Cabanillas, ella és la cap de la secció d'acollida i prestacions socials del Departament d'Acció Social de l'Ajuntament del Prat. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també via telemàtica ens acompanyen Joan Carles Contel i la Conxita Barbeta, que són els responsables d'atenció integrada dels departaments de Salut i Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, respectivament. Què tal? Bona tarda, com esteu?
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
En primer lloc, expliquem en què consisteix l'atenció integrada social i sanitària.
Si voleu, començo jo una miqueta. Sí. Realment, l'atenció integrada és un concepte molt ampli, no? I molt heterogeni, realment, i amb moltes definicions. Sobretot neix una mica dels conceptes anglosaxons i, per una altra banda, doncs, hi ha moltes definicions, més de 170 i pico definicions. Val? Però sí que nosaltres ens hem de quedar una mica amb el que està definit o el que tenim definit dins del nostre context, val? En la qual l'atenció integrada realment és un model que es basa en actuacions conjuntes, solidàries, tant de professionals de l'àmbit social com de l'àmbit sanitari, així com a serveis socials, sanitaris, organitzacions, etc. I realment la finalitat és aconseguir, doncs, bons resultats de salut, bons resultats de benestar i, per una altra banda, utilització dels recursos adequadament, que sobretot hi hagi una bona experiència de les persones, del ciutadà, i també que hi hagi una bona experiència de la part dels professionals, no? Intentant això, que hi hagi aquesta atenció integrada i centrada sobretot a la persona.
Perquè, Joan Carles, explica'ns també una mica com es feia fins ara això.
Primer de tot, que amb aquesta agenda estem treballant junts els dos departaments. Sí. I els dos departaments, Departament de Salut, Departament de Drets Socials i conjuntament amb el món local, per les competències pròpies que tindríem en aquest àmbit. Aquí hi ha un element important, que és que amb el procés d'atenció a les persones, les diferents administracions tenen responsabilitats distribuïdes. No? Per exemple, si parlem gent que té problemàtiques de salut, evidentment és el sistema de salut, l'atenció primària, els hospitals, que és el sociosanitari. Si parlem de prestacions en àmbit domiciliari o d'altres prestacions, els serveis socials i els ens locals tenen també una responsabilitat conjuntament amb el Departament de Drets Socials, que és el que marca polítiques públiques, no, amb el que és atenció amb serveis personals. No? Per tant, a l'haver-hi diferents administracions que tenen aquestes responsabilitats, la persona és una, i quan amb aquesta persona es dona la circumstància que tenen necessitats de salut i necessitats d'atenció social, doncs aquí és on ve la necessitat que les administracions i els equips professionals que presten aquestes atencions treballin de manera col·laborativa. Per tant, aquesta necessitat conforma l'estat del benestar, independentment del que tinguem, avancem en aquesta línia, doncs necessitem tenir uns entorns on aquesta atenció que rep la persona estigui més coordinada, que no hi hagi discontinuïtat, que quan una persona es detecta des de salut que necessita un servei social sigui més ràpid, o quan es detecta els serveis socials que té una problemàtica de salut hi hagi molta més rapidesa i agilitat per accedir al sistema sanitari.
Això de moment, Eva, com està funcionant aquí al Prat?
Aquí al Prat, estupendo. Nosaltres hem començat amb l'experiència pilot més en profunditat aquest mes de gener.
Sí.
Vam poder incorporar un equip de 5 professionals amb un perfils diferents i elles estan fent un abordatge de problemàtiques que ja teníem detectades per part de salut o per part de serveis socials amb molta complexitat, tant des del punt de vista social com sanitari, i de moment l'experiència està sent molt positiva. És un projecte que ara té un recorregut curtet, no? Però de moment, bueno, tots els inputs, tant per part dels professionals com de les persones ateses, són molt positius.
Joan Carles, abans comentaves doncs, això, no? De les tipus de persones, comentàvem al principi que en el qual doncs, ja es dirigeix aquest servei, com per exemple, jo esmentava, no? La gent gran, persones amb diversitat funcional i malalties mentals, però entenc, Conxita i Joan Carles, que no s'ha tancat només a aquests col·lectius, no? És a dir, qualsevol persona que entri doncs, pel servei d'acció social o que entri per al servei de sanitat, doncs podria ser atès amb aquesta integració.
Sí, els professionals, el nostre deure és intentar que l'atenció que rep la persona doncs, estigui centrada en la persona, estigui coordinada i que, independentment de que ho presti o una part del servei, el presti un ajuntament o un consell comarcal o el Departament de Salut o és igual, els serveis de salut, doncs, que no hi hagi cap discontinuïtat i que es pugui avançar amb tota aquesta agenda. No? Per tant, és un escenari obert. És veritat que hi ha molta gent gran que té aquesta problemàtica, però no exclusivament i, de fet, aquí al Prat tenim un exemple que ara segurament doncs, la Eva comentarà.
Sí, mira, una de les coses que ens està caient, per dir-ho d'alguna manera, no? Des de que fem el pilot, és que el factor edat no és tan determinant. Estem atenent bastanta gent que no té 65 anys i és que quan entrem en factors de vulnerabilitat social, un dels principals factors és la solitud, per exemple. No? Tu ara posa't en situació que visquessis aquí al Prat, no? I bueno, ets d'un altre país o d'una altra regió, estàs sol aquí i et trenques una cama. Tens un problemón, perquè tu ets una persona autònoma, funcional, etc., però ara temporalment necessitaràs algú que es faci càrrec de tu i que t'ajudi a fer certes coses. Aquesta cobertura normalment la dona la xarxa social, no? La família, amics, etc. Si no tens aquesta xarxa social, tens un problema. Llavors, aquest factor que és la solitud, no? La manca de recolzament social, afecta per igual a persones de més edat i de menys edat. Llavors ens estem trobant força casos que no tenen 65 anys, però que tenen una complexitat sanitària. La que t'he posat jo com a exemple és temporal, sí. No? A vegades és temporal, a vegades no. I si no tenen un recolzament social, pues no poden donar cobertura a aquestes necessitats que tenen. Llavors necessiten una intervenció professional més intensa i bueno, diferent, més coordinada, no? Que la que tindrien si tinguessin ajuda.
Quins altres perfils també, per exemple, s'estan donant aquí al Prat?
Per exemple, persones amb una problemàtica de salut mental que els impedeixen, no? Pues gestionar la seva salut física. Això moltes vegades ve acompanyat, tenen doncs, diagnòstics físics i com mentalment no es troben bé i ja, normalment hi ha un tema d'aïllament també a casa seva, no estan gestionant doncs, la seva medicació, visites mèdiques, etc., de forma adequada, per exemple.
Volíem preguntar-vos també, concita Joan Carles, aquest programa, aquesta prova pilota aquí al Prat porta des del gener, però el Prat de fet és un dels 7 territoris. En primer lloc, per què es va triar el Prat també, perquè sigui un d'aquests 7 territoris, i també una miqueta com està funcionant l'experiència en aquests altres 6?
Jo primer de tot també voldria clarificar una cosa, i és que a vegades ha quedat confusió el fet de que les accions prioritàries, no?, que teníem es definien en 4, no?, que això ho diu a tots els documents, ho podeu trobar, no?, vull dir, a l'àmbit de la gent gran, amb residències, domiciliàries, salut mental, sistemes d'informació integrats, que també és una peça clau en tota aquesta història, dona a vegades confusió, no?, amb aquestes definicions, però també és important que quedi clar que agafa totes les edats, totes les etapes de la vida. Val? Però és veritat que s'havia de prioritzar per alguna, però quan entrem a l'entorn domiciliari o comunitari, aquí, o salut mental, agafa totes les edats, és que des de petitonets fins a l'última etapa de la vida. Per què es va escollir el Prat? Aviam, al Prat realment hi havia una unificació, un treball col·laboratiu, una molt bona entesa, val? Entre el que era la part social, serveis socials bàsics i el que era la primària de salut. Llavors, és un projecte doncs, que ja anava coent-se des de feia molt de temps i això es va considerar doncs, que escolta, era una experiència a posar amb molt valor. Val? És veritat que a nivell de la selecció de territoris doncs es van fer tota una sèrie de checklists i una sèrie de mapatges, val? De valoració, de com anava tot el tema de diferents, doncs, si tenien plans funcionals compartits, si tenien valoracions multidimensionals que també s'estaven fent, si també tenien quin tipus d'experiències hi havia, i amb això es va analitzar. I el Prat tenia aquestes condicions, i no només amb una de les línies, sinó amb diverses, per poder-ho tirar endavant. Val? Però sobretot, algo molt important també, el lideratge tant de la part social com de la part sanitària, que ja existia aquí en el Prat.
Sí, sí. No. A veure, tots els territoris, en principi, hi ha hagut una voluntat, no?, de reafirmar-se amb una agenda d'intentar que les persones puguin estar el màxim de temps possible a casa, reforçar molt l'agenda de l'atenció domiciliària, i no solament des de la perspectiva de donar més serveis, sinó que aquests serveis estiguin més coordinats, precisament pel que comentàvem abans. Vull dir, aquests serveis estan distribuïts entre diferents administracions, inclús diferents entitats, diferents organitzacions, diferents professionals que pertanyen a diferents organitzacions. Per tant, a part de fer la feina ben feta i de posar els professionals que hem de posar, el que hem vist en aquests territoris és la voluntat, vull dir, la visió compartida molt clara i la voluntat de treballar conjuntament, no?, perquè la persona doncs, pugui ser atesa d'una manera molt més integrada, no? I aquí estem, i evidentment doncs, hi ha algunes parts que s'han de reforçar o hi ha algunes parts que s'han d'aprofundir, perquè sempre hi ha necessitats, però el més important també és la voluntat i els lideratges que hi ha aquí a la ciutat del Prat i també a d'altres territoris, aquesta vocació i aquest reconeixement de que si no treballem junts, la persona no acabarà d'estar mai prou atesa o prou ben atesa, o com ho hauria d'estar.
Amb aquest programa, bàsicament, el que es fa és evitar, no?, de la duplicitat de recursos en aquest sentit, entre aquests dos departaments, per dir-ho d'una manera, i doncs, que hi hagi una persona designada, una gestora del cas. No? Per nosaltres també una miqueta més, no?, dels principals avantatges que tenen les persones usuàries també i les famílies amb aquesta atenció integrada respecte a la que teníem abans.
Bé, d'entrada, abans es podien trobar a nivell de la persona en el seu entorn que no tenien necessitats que no estaven cobertes. Hi havia mals resultats també en alguns sentits de salut, amb pèrdues d'autonomia, sobretot mala experiència. No? Vull dir, tot això, amb l'atenció integrada, en quant a persones, el seu entorn, segur que millora. Una persona havia de ser atesa per 20 recursos diferents, val? Per diferents professionals, a l'horari d'un any, anant donant toms cap amunt i cap avall. Llavors, el que es pretén realment amb tot això de l'atenció integrada és que, primer les persones tinguin aquesta millor experiència, que si entren per una porta, val? I quan diem porta en aquest sentit, gestores, no? Aquesta dualitat de gestores social, de cas social i de salut, que detectin una situació i automàticament ja es coordinin entre els diferents àmbits, val? I això fa que la persona ja no calgui que hagi d'anar picant d'una porta a l'altra, sinó que ja es pugui gestionar el cas conjuntament, que es pugui fer una valoració de la situació de la persona, i això l'Evo pot explicar molt bé, no? de totes les circumstàncies, de la problemàtica de salut i complexitat que tingui i de les necessitats socials o vulnerabilitat que tingui. Que no hagin d'anar recorrent de porta en porta sense saber a qui s'adrecen, sinó que arrel d'un sol professional, doncs ja a partir d'aquí ja es pugui distribuir, no? I fer aquesta planificació del seu cas. Jo crec que és una de les més importants. Sempre parlem a vegades també de despesa, no? O de costos. D'entrada, el principal és que les persones... Si hi ha una bona coordinació entre els equips, val? Si entre ells es parlen, ja hi ha un estalvi de les professionals també. Val? Vull dir que no han de repetir la mateixa informació, hagin de duplicar un altre cop. Vull dir, tot això és un estalvi de temps personals que es puguin dedicar millor a atendre les persones.
Jo, per exemple, quan parlem de costos, evidentment, al curt termini, engegar aquest pilot ha suposat una despesa pressupostària que no teníem abans, però al llarg termini estic convençuda que hi haurà un estalvi, no el veurem l'any que ve, possiblement, però hi haurà un estalvi tant de recursos sanitaris com socials. Si fem una bona atenció a domicili, estàs evitant o retardant ingrés a residència, per exemple. No? Ara parlo des del punt de vista social, però des del punt de vista sanitari, compte que nosaltres a aquest equip interdisciplinar hi ha personal d'infermeria, per exemple, no? Que pot fer un seguiment i unes tasques educatives amb... Ara penso en un cas concret, d'acord? D'una persona diabètica que ha tingut una amputació per un mal seguiment de la seva malaltia. Bueno, aquesta professional ara està fent molt intensivament treball a casa seva amb la resta dels professionals. Si amb aquesta persona, que a més és relativament jove, aconseguim que tingui millor qualitat de vida, millor control de la seva malaltia, no hagi de tenir una altra amputació, podrà viure a casa seva amb una qualitat. Si aquesta persona es tornés a desestabilitzar i entrar a un quiròfan, Joan Carles, jo no tinc ni idea, però m'imagino que monetàriament una intervenció d'aquest tipus té un cost molt, molt elevat, igual que els dies d'ingrés, etcètera. O sigui, ara és més diners? Sí. Suposarà un estalvi? Segur. Al llarg termini, això sí, mig llarg termini.
Ja no parlem tant de costos al final, no? Vull dir que ara implica, lògicament, ara necessiteu aquesta despesa, no?, que implica tota aquesta reorganització. Però a la llarga, els beneficis per la persona i pels professionals, esperem, i pels estudis previs que hi ha hagut altres llocs, que seran molt alts, no? Vull dir, sobretot en beneficis de cara a la pròpia persona. No és el mateix que puguis ser atès. Jo crec que la filosofia clau és, si tots ens preguntessin, tots diríem, on volem ser atesos? A casa nostra. I en el nostre entorn, val? I si he de recórrer a algun servei, que estigui, però que, sisplau, que es coordinin. Jo crec que la filosofia important és que els serveis es desplacin cap a la persona. Són els serveis que ens hem d'apropar a la persona i no la persona d'anar als serveis, no?
A part de tot aquest impacte esperant, no? S'espera, i això són indicadors durs que s'esperen més a mig termini o llarg termini. Després també hi ha elements derivats, no? Conseqüències, doncs, per exemple, el fet de treballar conjuntament, la gent es coneix, es crea una nova cultura, hi ha una nova visió compartida, acabes descobrint a l'altre que et pot ajudar a que aquella persona pugui estar millor atesa, et dona confort com a professional de que hi hagi un altre que treballa amb la mateixa persona que pot oferir alguna cosa que tu no pots oferir, no? Per les competències o la cartera de serveis que tens amb la teva organització. I després, inclús, doncs, a nivell, em sembla que aquí ha passat el Prat, no? Tot aquest component formatiu, doncs, ha generat molt coneixement entre les parts, crear canals formals molt efectius, altament efectius, que quan hi ha un problema a l'altre costat hi ha algú que contesta, que abans també, però vull dir que s'ha generat bueno, una complicitat i unes capacitats de resposta i molta més agilitat, no?, per atendre, sobretot, problemàtiques que són bueno, que arriben i que s'han de resoldre de manera, i que a més no les pot resoldre només un únic professional o una única organització, sinó que s'ha de fer de manera molt més coordinada.
Ara estem retomant les accions formatives amb les treballadores familiars, que són les professionals que actuen als domicilis, i en aquest equip doncs, s'han recollit quines necessitats elles tenen, no?
Sí.
Des del punt de vista de fisioteràpia, teràpia ocupacional, infermeria, no? S'ha fet un recull una mica de quins temes elles volien aprofundir i s'estan programant aquestes formacions cada setmana i ho estan valorant molt positivament. No només per les formacions en si, sinó perquè, com deia la Conxita, ara tenen un número de telèfon en el qual, en qualsevol moment, en un domicili que tenen un dubte concret, no? Fins i tot de... A vegades pot semblar una tonteria, no? Però és que m'ha dit la senyora que tenia una visita al neuròleg no sé quin dia i algú l'ha trucat i li ha canviat, però no s'ho ha apuntat. Aquesta gestió que abans aquesta treballadora familiar li implicava desplaçar-se a l'ambulatori, fer la cua, preguntar, esbrinar, potser ho esbrinava, potser no, no? Tot això són hores.
Clar.
Al final, no? I ara amb una trucada de telèfon o amb un WhatsApp, m'ho pots mirar, sisplau, tal? Sí, cap problema. Perquè aquest equip de persones té accés a les bases de dades de salut i a les bases de dades socials, la qual cosa tenen, no?, un accés que no tenia ningú fins ara, ni teníem els de serveis socials teníem accés a salut ni al revés, no?
Sí.
Elles sí que ho tenen, dic elles perquè són tot dones,
sí.
I això està facilitant molt el dia a dia. Aquestes petites dasques, no?, que abans podien ser una mica feixugues, ara es fan de forma molt àgil.
De moment, us volia preguntar, com ho entenc tota l'estona, és una prova pilot, però la intenció entenc que també és que en aquests 7 territoris serveixin com a prova pilot perquè després això s'extengui també doncs, a la resta del conjunt de Catalunya, entenc.
Clar, aviam, jo sí que voldria clarificar una cosa, sí. I és que nosaltres no plantegem que són projectes pilots.
Vale.
Perquè nosaltres estem parlant de desplegament territorial.
D'acord.
Val? Vull dir, perquè no és un projecte pilot, aviam què passa i com funciona aquí. No, no, no. Es va iniciar un desplegament territorial, val? I es van seleccionar més de 100 experiències a tot Catalunya. D'aquestes van destacar que 20 eren les que estaven més avançades i d'aquestes 20 van sortir aquests 7 territoris que esteu parlant ara i un d'ells és el Prat. Val? Però és un desplegament territorial, ja no és projecte pilot. És a dir, que cada territori està desplegant, es van seleccionar aquests, però en paral·lel a tots aquests hi ha molts territoris de tot Catalunya que ja estan fent experiències, o sigui, ja estan amb aquest desplegament. El que passa és que, bueno, potser els que s'hi has donat més visió, lògicament, eren aquests 7 primers. Però per això dic, no és una prova pilot, això que tingui molt clar. Ja és una cosa que ha vingut per quedar-se. I una prova pilot a vegades és...
Sí, és una prova per veure com ha funcionat i després, en tot cas, decidir què es fa, no? Sí, sí.
No.
En aquest cas és per sempre. Vaja, sí.
Per anar millorant i per tot, està clar.
I una altra pregunta que us volia fer ja pràcticament per acabar és aquest model d'atenció integrada. No sé si està basat o ve d'alguna altra experiència, per exemple, que hi pugui haver-hi en altres estats europeus, per exemple. Podríem dir fins i tot fins a quin punt és una iniciativa pionera aquí a Catalunya. Qui és en sap?
Sí. No, a veure, evidentment el món va per aquí. És veritat que Catalunya, jo penso que està en una bona posició, per exemple, respecte a la resta de l'Estat, hi ha algunes iniciatives, però és veritat que potser en aquesta última legislatura la iniciativa catalana ha estat molt estructurada, ha estat dins del pla de govern, ha estat una prioritat, és veritat que necessitaríem seguir, vull dir, és una agenda que no la fas ni en un any, ni en dos anys, ni en una legislatura. Vull dir que són canvis molt a llarg termini que necessites mantenir aquesta agenda. I la resta del món tothom està treballant. Vull dir, a tot el món hi ha una distribució, no?, de competències i responsabilitats entre diferents administracions. I atendre les persones és tan complexa que difícilment una única organització i un únic professional podran atendre les necessitats d'una persona. Per tant, tothom haurà d'entrar en aquest tema. És veritat que hi ha països que estan avançant molt fort, com Finlàndia, com Anglaterra, per exemple, el Regne Unit, vull dir, hi ha països que estan avançant inclús amb mesures legislatives, amb agendes de treball molt sòlides, no? I que nosaltres, ara fa pocs dies, hem estat en contacte amb ells, amb Finlàndia, amb Escòcia, veient una mica el que estan fent. I amb algunes coses estem fent aprenentatges i amb d'altres també, doncs, ells també doncs, veuen coses molt interessants que tenim aquí a Catalunya.
Aviam, estem fent un intercanvi d'experiències important en tots els països, principalment europeus, val? De la Unió Europea i de la no Unió Europea, però perquè tots tenim coses que ens ajuden, no? Que podem aprendre els uns dels altres. Estem en intercanvis claus importants i suposo que amb alguna cosa que estem molt més orientats o avançats també a nivell, com deia el Joan Carles, a nivell més estatal, no? És tot amb el tema que estem treballant de sistemes d'informació. O sigui, la compartició, no? D'aquesta informació i de les dades per poder, no? En temes ja legals, en tema de convenis, vull dir que estem avançant bastant, no? En aquest sentit.
Crec que és important remarcar que no hi ha una recepta única. O sigui, que el pilot que estem fent... No, pilot no, perdó, Conxita.
El desplegament
que estem fent al Prat segurament no s'assembla al desplegament que estan fent a Manresa o a la Garrotxa, perquè no existeix una fórmula única, d'acord? Cada organització és diferent, fins i tot urbanísticament. Llavors, no hi ha una fórmula única. Jo penso que la riquesa també d'aquest desplegament és aquesta, de veure diferents territoris què necessiten i com ens parlem i com ens organitzem per fer-ho. I, bueno, una mica seria això també, que no quedi com... No, la recepta és aquesta, això és l'atenció integrada. Bueno, l'atenció integrada es pot veure molt diferent depèn del territori també.
Hi ha un detall que també s'ha de comentar i és, difícilment des dels departaments això es pot dir, precisament aquesta implementació territorial, el paper de l'ens local i de el que són les organitzacions també sanitàries locals, el tercer sector i d'altres tipus d'entitats és molt important. I aquests aprenentatges és el que fan, com no hi ha recepta única, acabes veient quines coses estan funcionant millor a cada lloc, no? I acabes fent uns aprenentatges i sí que és veritat que veiem elements comuns que es poden escalar i que es poden replicar a d'altres llocs, no? Però també forma part, vull dir, s'ha de tenir una actitud diferent, tant la part local com la part també departamental d'aprenentatge, no?
No, nosaltres sempre diem, no?, que nosaltres ajudem amb el què conjuntament, no?, treballat, és a dir, què? I que la persona que estigui visquent al Prat o la persona que estigui vivint a la Garrotxa o al Pallars o a Tarragona ha d'estar en la mateixa atenció. Ara, el com és una cosa que sí que és a nivell territorial que s'ha de fer, no? Clar. I nosaltres sempre diem, doncs, que, i a més és una frase, no?, d'antics, que van impulsar tot el tema d'atenció integrada, perquè portem molts anys amb aquest tema, no?, que sempre diuen que el sistema de salut i social del futur serà integrat o no serà, val? Vull dir que jo crec que això se'ns ha de quedar una mica...
No hi ha alternativa, Conxita.
No hi ha alternativa. No n'hi ha.
Molt bé, doncs hem parlat amb Joan Carles Contelli i la Conxita Barbeta, que tenim en via telemàtica. Són els responsables d'atenció integrada dels departaments de salut i de drets socials de la Generalitat, respectivament. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí i per explicar-nos-ho tot plegat. Bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies a vosaltres i tot el que sigui per l'atenció integrada també. I força al
Prat. Bona tarda i moltes gràcies per tenir l'oportunitat.
Gràcies. I Eva Cabanillas també del Departament d'Acció Social d'aquí de l'Ajuntament del Prat. Gràcies per tenir-nos també avui. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.